Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 22 d'octubre del 2023. Encara que no ha sortit el sol, ho farà d'aquí escassament 5 minuts a l'horitzó de Cadaqués, en un dia que no es pondrà fins a la vora de les 7 de la tarda, al Cana, a l'altra punta del país. Pel que fa al temps, de seguida ens ho apam una mica la Bel Caral, però hem de dir que les temperatures, ho haureu notat si heu tret el cap a la finestra, heu sortit a fora al carrer, han baixat força aquesta nit passada, però s'espera que el cap al migdia siguin bastant semblants a les que van ser ahir. Un diumenge que seguim amb la mirada molt centrada en el que succeeix al Pròxim Orient, després de la fallida cimera de pau d'ahir a Egipte, fallida perquè no hi eren tots els actors importants, no hi era Estats Units, no hi era Israel, i perquè ni així es va poder acordar un text entre les potències àrabs i occidentals sobre el conflicte. Dic, després d'aquesta cimera, després de l'obertura també brevíssima del pas de Rafah ahir per intentar entrar ajuda humanitària a Gaza, en les últimes hores s'han intensificat i ampliat els bombardejos d'Israel, i ara només a Gaza, també a Cisjordània, on han atacat una mesquita, segons Israel, per mirar d'evitar un atemptat terrorista que s'hi estava planificant a sota, i Síria, mentre augmenta la tensió també al Líban amb el foc creuat entre Israel i Hezbollah. Risc, per tant, que el conflicte s'agreugi, s'estengui, amb el temor per part de la comunitat internacional que més d'hora que tard tingui lloc la incursió terrestre israeliana en territori de Gaza, que pugui acabar de complicar-ho tot plegat. Segueixen sent desenes ja de milers dels soldats a les fronteres que esperen les ordres del govern de Netanyahu. Per tant, en aquest context d'extrema gravetat, veurem com es desenvolupen els esdeveniments, però les Nacions Unides negocien perquè avui mateix tornin a entrar nous convois d'ajuda humanitària des d'Egipte a Gaza. Ahir van ser una vintena de camions els que van entrar. Absolutament insuficient, una misèria per fer front a una de les pitjors crisis humanitàries que s'han viscut a la zona, la crisi a què Israel està sotmetent, saltant-se els tractats internacionals, a la població civil de més de 2 milions de persones a la franja de Gaza. La guerra que s'està tornant crua hora a hora, mentre s'escampa també la indignació internacional. Hem vist protestes a diverses ciutats europees, ahir mateix desenes de milers de persones a Barcelona en suport a Palestina, vora 100.000 a Londres, també hi ha hagut manifestacions a Austràlia, Polònia, una de molt nombrosa també a Donosti, el País Basc, i en el cas de la de Barcelona, més enllà de la protesta en si, prou nombrosa, com deia, va deixar dues imatges importants. Una, l'intent d'alguns manifestants de desplegar una bandera palestina a la façana de la Pedrera, que va ser aturat per part de la gent de seguretat de l'edifici. La segona, però més preocupant, va passar al matí quan un grup d'activistes van anar a protestar davant i a l'interior d'un cèntric hotel de la capital catalana perquè l'empresari que la gestiona és un jueu. Un assenyalament impropi, perillós, perquè no estem parlant d'un representant governamental ni d'un dirigent polític ni tampoc d'un establiment consular, sinó d'un particular amb la seva empresa, que en aquest cas és un hotel. Això ja ha despertat les crítiques de l'ambaixadora israeliana a Espanya, que ho ha definit com un atac antisemita. Derivada, deia, perillosa aquesta, perquè aprofundeix en la crisi, perquè mentre la guerra al Pròxim Orient segueix agafant dimensions inacceptables, la tensió s'acaba traslladant als nostres carrers. I aquest és un camí, el de l'enfrontament i assenyalament entre civils, entre particulars, siguin empresaris o no ho siguin, que porta al més absolut fracàs de la convivència. En parlarem avui al llarg del matí. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a les 8 8 i 4 minuts, a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs mentre s'intensifiquen els atacs aeris per part d'Israel, estem pendents que reobri el pas de Rafah perquè hi entri un nou comboi d'ajuda humanitària. Ahir hi van poder passar només 20 camions dels 200 que s'esperen. Segons l'ONU, és totalment insuficient. Mentrestant, ahir, la cimera del Caire va acabar sense consens per aturar la guerra.
Manifestacions, com dèiem, ahir en defensa de Palestina, que s'estenen en les últimes hores arreu del món. Ahir a Barcelona, milers de persones, 70.000 segons l'organització, 19.000 segons la Guàrdia Urbana, van protestar contra el que consideren un genocidi a Palestina. També hi ha hagut mobilitzacions a Londres, Nova York, Brussel·les, Austràlia o Polònia.
I sobre les negociacions per investir Pedro Sánchez, atenció, perquè segons La Vanguardia, el PSOE i Junts treballen en un possible reconeixement dels drets de Catalunya com a minoria nacional dins l'estat espanyol, qüestió que tindria un encaix en l'ordenament jurídic europeu, a diferència d'un referèndum d'autodeterminació.
Mentrestant, avui a l'Argentina hi ha la primera volta de les eleccions presidencials, les més importants dels últims 40 anys, amb les últimes enquestes donant avantatge al polèmic candidat d'extrema dreta Javier Milei. És el favorit, però de moment, almenys segons les enquestes, sense prou suport per proclamar-se avui mateix president.
I Barcelona ja té els primers semàfors amb les figures de Mortadelo, de verd i Filemón, vermell, com a homenatge al dibuixant Francisco Ibáñez. Es van estrenar ahir a la Cruïlla entre el carrer del Treball i Concili de Trento, al barri de Sant Martí. Abans que s'acabi l'any, se n'instal·laran tres parells més.
Esports, el Girona pot treure avui el Real Madrid al capdavant de la Lliga i fins i tot posar-se líder si guanya per més de 5 gols l'Almeria Montilivi a partir d'un quart de 5. Els blancs van empatar ahir a un al camp del Sevilla i arribaran al clàssic per davant del Barça, que rebrà l'Atlètic Club a les 9 a Montjuïc i es posarà un punt de liderat si guanya. I l'esprint del Gran Premi d'Austràlia de MotoGP, que s'havia de disputar aquesta matinada, s'ha hagut de suspendre per mal temps a Phillip Island.
I pel que fa al temps, el dia ha començat amb més fred que no pas ahir. El centre del dia d'aquest diumenge, en conjunt ens volem entre els 15 i els 20 graus, de 20 a 22 a la costa i al prelitoral, anirà arribant uns prims al llarg del matí que emblanquinarà el cel, núvols més gruixuts a partir del migdia, a la tarda vespre alguns plogims a les comarques de Lleida i Tarragona.
Ara són les 8 i 6 minuts. I el que us dèiem aquesta matinada, Israel ha intensificat els bombardejos i ja ho fa més enllà de la Franja de Gaza. No només més enllà, sinó evidentment també han continuat els atacs aeris a Gaza. L'objectiu del govern de Tel Aviv és no donar treva i mantenir l'intens llançament de míssils contra la franja. De fet, fa només uns minuts que l'exèrcit ha llançat un atac contra Rafah, a tocar de la frontera entre Egipte i Gaza, però on s'espera que avui pugui haver-hi l'opció que torni a passar ajut humanitari. Però no només això, en les últimes hores l'exèrcit israelià també ha llançat accions contra Síria i a Cisjordània, en aquesta part de territori palestí que és fora de Gaza. L'objectiu ha estat una mesquita a tocar del camp de refugiats de Jenin. En aquest sentit, un altre indicador de la intenció d'Israel d'agreujar els bombardejos és que el govern acaba de demanar l'evacuació de 14 comunitats del nord del país a prop de la frontera amb el Líban. La intenció també és intensificar els atacs en aquest país contra la milícia de Hezbollah, que dona suport a les accions de Hamas des del Líban. Coneixem quina és l'última hora de tots aquests bombardejos, d'aquestes accions israelianes, amb el corresponsal de RAC1 a Israel, des de la ciutat d'Ashkelon, a tocar de la frontera amb la Franja de Gaza, Salem Ergi. Bon dia.
Bon dia. Abans d'iniciar una ofensiva terrestre a la Franja de Gaza, controlada pel grup islamista Hamas, que continua sent bombardejada, la força israeliana ha atacat aquesta nit diversos objectius a Cisjordània, Síria i Líban. El govern de Hamas denuncia que els bombardejos des d'ahir a la nit han causat 55 morts i han destruït 30 cases a Gaza. Israel, per la seva part, diu que van colpejar desenes d'objectius terroristes de Hamas, alguns situats a edificis a diversos pisos, i a Cisjordània ha atacat un espai subterrani de la mesquita Al-Aqsa de Jenin, al nord de Cisjordània, alegant que un amagatall d'una cèl·lula del jihad islàmic i Hamas. Fonts centrals palestines parlen de dos morts, mentre l'enfrontament a la resta de Cisjordània ha deixat ja altres dos palestins morts. I al Líban, fa uns instants, hi ha atacat un grup de milicians a punt de disparar míssils contra la població fronterera de Vivim. L'augment de la tensió ha fet que Israel hagi anunciat aquest diumenge que evacuarà habitants de 14 comunitats més properes a Líban. I per últim, Síria denuncia que un atac israelià prop dels aeroports de Damasc i Alep. És el tercer cop des de l'inici d'aquesta guerra amb Hamas en el marc de la campanya contra milícies proiranianes a Síria.
Gràcies, Sal. Qualsevol novetat ens ho fa saber. Les 8 i 9 minuts, així les coses, com dèiem, cada cop es fa més clar l'elevat risc que hi ha que la guerra s'estengui més enllà del pur conflicte entre Israel i Hamas. Ara mateix sabeu que hi ha uns bombardejos principalment a la franja de Gaza, però com deia Salamerg, estaríem parlant de Gaza, Cisjordània, Síria i també el Líban, amb la milícia de Hezbollah. I, per tant, tot plegat pot ampliar-se, es pot complicar per tota la regió. És un dels grans temors, de fet, de la comunitat internacional, i, de fet, l'exèrcit nord-americà ja ha enviat més sistemes de defensa antimíssils al Pròxim Orient i ha ampliat el nombre de tropes preparades per intervenir en cas que continuï aquesta escalada que s'està veient del conflicte en els pròxims dies. Mentre continuaven els bombardejos, en les últimes hores també hi ha hagut negociacions en paral·lel, mentre això succeïa, per mirar que avui es torni a obrir el pas de Rafah, a la frontera entre Egipte i Gaza, perquè hi entri un altre comboi d'ajuda humanitària. Això després que ahir va haver-hi un molt breu espai de temps en què va haver-hi una obertura d'aquesta frontera entre Egipte i la franja de Gaza, el pas de Rafah, i va deixar passar bàsicament 20 camions justos, comptats, que havien acordat Estats Units i Israel. 20 camions amb material humanitari, una obertura llampec que va durar poc més de dues hores i que les Nacions Unides han criticat perquè va ser, diuen, merament simbòlica. Diuen que el material que es va poder entrar a Gaza, insistim, un espai on hi viuen més de 2 milions de persones, 20 camions, és absolutament simbòlic. El material que es va poder entrar a Gaza és insuficient, diu Nacions Unides, per fer front al desastre humanitari que s'hi viu. I per això des d'ahir negocien l'entrada d'un altre comboi de 20-30 camions que podria fer-se aquest mateix matí. Ho ha confirmat el secretari general d'Assumptes Humanitaris de Nacions Unides, Martin Griffiths, que remarca que l'objectiu és arribar com a mínim als 100 camions diaris. Ho ha dit a la PBS, la televisió pública nord-americana.
Estem en negociacions amb les diferents autoritats per fer entrar entre 20 i 30 camions, si podem. Volem anar augmentant-ho cada dia. Tenim l'objectiu d'arribar als 100 camions diaris.
També ha explicat Griffiths que treballen per agilitzar el sistema d'inspecció que reclama Israel, que és una de les dificultats que s'estan trobant al pas d'aquests camions d'ajuda humanitària, que Israel reclama que es puguin revisar perquè no hi entrin altres qüestions que no siguin les vinculades estrictament a les necessitats humanitàries. Es calcula que, de fet, al pas fronterer de Rafah, a la porta, hi ha 200 camions més esperant entrar territori egipci que les negociacions arribin a un port i poder entrar a la franja de Gaza. Aquesta obertura, la del pas de Rafah, que va agafar per sorpresa els líders internacionals que estaven reunits ahir a la cimera de pau del Caire, des d'allà el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, que reclamava que el pas fronterer de Rafah sigui i estigui obert de manera indefinida.
Un comboi de 20 camions de la mitja lluna roja egípcia s'han desplaçat avui, però la gent de Gaza necessita un compromís per molt més. Els cal una entrega contínua d'ajuda a l'alçada del que necessiten i nosaltres estem treballant sense parar amb totes les parts per aconseguir-ho.
Aquest era Antonio Guterres, que feia aquest reclam que també fan la majoria de líders i representants reunits ahir a la cimera. De seguida en parlarem. En canvi, qui no hi era a la cimera, però que també s'ha unit a aquesta crida d'ajuda humanitària urgent, són els Estats Units. El secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, insistia ahir que el pas de Rafah s'hauria de mantenir obert. Washington, de fet, assegura que continuarà treballant perquè ho torni a fer. Ho deia ahir a la nit en un comunicat al president Joe Biden. Tot i això, hem de dir que la Casa Blanca ha evitat culpar Israel del bloqueig i, de fet, reclama a Hamas que no interfereixi en l'entrega dels ajuts humanitaris. Per la seva banda, Hamas ha respost dient que el comboi d'ahir és un 3% de les necessitats d'ajuda diària que entraven a la franja abans de quedar interrompudes fa 15 dies per l'esclat del conflicte. Bé, aquesta primera tongada d'ajuts inclou en principi sobretot medicaments, també menjar enllaunat, mantes, matalassos. Segons la BBC, de fet, hi ha un dels camions que portava només taüts. El que no hi havia és combustible, que és un dels elements que ha vetat Israel per por que acabi precisament a mans de Hamas, però que en paral·lel és imprescindible pel funcionament, per exemple, dels hospitals, que segueixen sense electricitat. I l'ajut també ha inclòs aigua, tot i que insuficient, òbviament, per abastir la població. En un comunicat, UNICEF deia que el que han pogut fer entrar a Gaza és més de 44.000 ampolles d'aigua, per tant, una quantitat que avisen només és suficient per 22.000 persones durant un dia. El material es farà arribar només als hospitals del sud de la franja i s'encarregarà de fer-ne la distribució l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiants Palestins. De fet, en temps de tertúlia parlarem amb la directora executiva d'aquesta agència en territori espanyol, Raquel Martí. Tot plegat, com dèiem, va fer ombra a la cimera internacional per la pau que ahir allotjava Egipte i que va acabar sense consens. Era el primer intent de magnitud, d'importància, de mirar d'aprofundir la qüestió i d'intentar trobar una sortida del conflicte. De moment, la primera partida ha acabat malament. No hi va haver-hi declaració conjunta dels estats i dels organismes que es reunien. De fer la trobada va servir bàsicament per constatar que hi ha una divisió profunda en la lectura del conflicte entre Occident i els països àrabs, sobretot en com abordar la resposta d'Israel a l'atac de Hamas, i si se l'ha de pressionar perquè aturi l'ofensiva. Els participants d'aquesta cimera, però, sí que van coincidir en la necessitat de buscar solucions polítiques. També veuen clar que no es pot permetre l'expulsió de palestins de Gaza. Una gran reunió amb l'ajut humanitari com a gran protagonista, però també amb l'exigència de tot el bloc àrab i també de bona part d'Occident d'aconseguir un alto al foc que eviti atrocitats contra la població civil. Un dels més contundents en aquest aspecte va ser el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, avisant al món que si no paren els peus a Israel, el poble palestí no renunciarà a seguir vivint pacíficament a la seva terra.
Senyores i senyors, no marxarem mai, no marxarem mai, no marxarem mai. Ens quedarem a la nostra terra. Que la pau, la misericòrdia i les benediccions de Déu siguin amb vostès.
A la cimera també s'hi va fer molt evident la percepció dels països àrabs que els governs europeus, específicament amb la política de permetre-li tot a Israel, no valoren les vides civils de persones musulmanes al mateix nivell que les jueves. Va ser clar en aquest punt el rei de Jordània, Abdallah II, país que ha rebut milers de refugiats palestins arran dels atacs d'Israel.
És el nostre deure com a comunitat internacional fer el que calgui. I per aconseguir una pau justa i sostenible, la solució han de ser els dos estats. És l'únic camí cap a un futur segur, començant per creure'ns que cada vida humana té el mateix valor. I acaba amb dos estats, Palestina i Israel, compartint terra i pau.
Egipte, que també va comptar amb representació d'alguns representants europeus, com el president del Consell Europeu, Charles Michel, o Josep Borrell, l'alt representant de la diplomàcia europea. També va haver-hi líders europeus, com la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ministres d'exteriors de França, Anglaterra, de la Xina. També hi havia Pedro Sánchez, el president espanyol, que va llançar també una proposta de full de ruta per aturar el conflicte actual.
Ara mateix hi ha tres prioritats que hem d'abordar urgentment. Primer, hem de protegir la població civil i garantir l'accés humanitari a Gaza. Segon, Hamas ha d'alliberar a tots els hostatges immediatament i sense condicions. I tercer, no podem permetre que aquest conflicte es converteixi en una crisi regional.
We cannot let this conflict turn into a regional crisis.
La cimera per la pau al Caire, que no aspirava a resoldre un dels conflictes geopolítics més greus de tot el món en només unes poques hores, però sí que pretenia ser un primer pas en ferm, com a mínim, dels blocs occidental i àrab per abordar-ho. El repte per pròximes trobades continuarà sent arribar a un acord conjunt, un document conjunt, i també serà essencial aconseguir que els estats protagonistes s'asseguin a taula, perquè ahir, com dèiem, les dues grans absències van ser precisament Israel d'una banda, l'Iran de l'altra, que és el país que ha fet arribar més armament a Hamas. En el cas d'Israel, no només no van ser la trobada, sinó que la van criticar. El ministre d'Afers Exteriors hebreu va titllar de lamentable que alguns assistents tinguessin dificultats per condemnar el terrorisme o reconèixer el perill que suposa Hamas. Ho va dir en una piulada a Twitter, on va afegir que Israel farà el que calgui perquè reconegui la seva lluita. I per la seva banda, una de les qüestions que han estat clau des del principi d'aquest enfrontament, que és la dels hostatges retinguts per Hamas en territori de la Franja de Gaza, hem de dir que Hamas intenta aconseguir un alto al foc a través d'aquests hostatges. Ahir un representant del grup islamista va dir que no pensa negociar l'alliberament de cap altre hostatge, especialment dels soldats israelians, fins que Israel aturi l'ofensiva. El representant, per altra banda, no va tancar la porta a alliberar més hostatges civils, diu que ho faran quan les circumstàncies siguin adequades. Això després que divendres van quedar en llibertat dues dones americanes, mare i filla, que estaven retingudes a Gaza. En les últimes hores, la Casa Blanca ha fet pública la conversa que han mantingut elles amb el president Joe Biden.
Hey, Judith. Yeah.
Hello, President.
I'm so glad you're home. I'm not home. I'm glad you're out.
Thank you so very, very much.
Hey, Nat, how are you? God love you.
I just want to say thank you for your services for Israel.
Aquesta era la conversa que mantenien per telèfon Joe Biden, el president nord-americà, amb les dues hostatges ja alliberades de Gaza. Biden, que prometia que aconseguiran alliberar-los tots els americans, com a mínim, retinguts per Hamas. Tot aquest conflicte que ha tingut derivades en forma de manifestacions per tota Europa i que hi van tocar Barcelona, amb milers de persones manifestant-se per denunciar els atacs d'Israel sobre Gaza.
Israel assassina Europa!
Van ser 19.000 persones segons la Guàrdia Urbana i a la capital catalana, 70.000 segons els organitzadors, amb un lema que era "Aturem el genocidi a Palestina", una mobilització que va anar dels Jardiners de Gràcia fins al Passeig de Gràcia amb Gran Via. Molts dels assistents mostrant cartells amb missatges denunciant el paper de la Unió Europea i, sens dubte, una de les imatges cridaneres de la manifestació que va ser ahir el desplegament o l'intent de desplegament d'una bandera palestina gegant al terrat de la Pedrera. Aquest era el moment. Va ser un grup d'activistes qui va fer l'acció, tot i que per culpa del vent la bandera no va quedar massa lluïda i finalment l'equip de seguretat de l'edifici de la Pedrera els va acabar interceptant. Els manifestants van exigir que la comunitat internacional mogui fitxa, així ho explicaven els micròfons de RAC1.
Està ben dius a decidir el món, un genocidi més d'un, i no estem movent el cul per res.
Dir que no a la complicitat europea en el genocidi de Palestina. Les administracions públiques comencin a actuar per frenar el genocidi, trencant relacions amb Israel.
També van assistir representants polítics com l'exalcaldessa de Barcelona, de Colau, reclamant un alto el foc.
S'han de bolcar, han fet totes les accions possibles per aconseguir que Israel aturi el bombardeig de la Franja de Gaza. Perquè el que s'està fent a la Franja de Gaza són crims contra la humanitat.
Mentrestant, la CUP, que exigia al govern que bloquegi tota col·laboració amb Israel mentre continuïn els atacs, ho deia Carla Riera.
Exigia al govern de la Generalitat que aturi, que bloquegi immediatament qualsevol forma de col·laboració política, diplomàtica, econòmica o comercial amb l'estat d'Israel.
I encara a Barcelona, ahir també hi va haver-hi una protesta sorpresa complicada en un hotel d'un empresari jueu situat al centre de Barcelona. Allà s'hi van concentrar davant de l'hotel, i s'hi van concentrar, bàsicament, insistint, perquè el propietari era jueu, un centenar de persones que van acabar accedint al vestíbul de l'edifici amb banderes de Palestina i amb una pancarta que reclamaven aturar el genocidi a Gaza, deien. La protesta, això sí, va acabar sense incidents. L'ambaixadora d'Israel a Espanya, Rodi Karabian-Gordon, ha condemnat els fets i l'entitat Comunitat Jueva de Barcelona ha denunciat l'acció per antisemita. El seu president, Ramon Dorado, parlava de delicte d'odi.
Se ha marcado un establecimiento en el centro de Barcelona, ciudad de paz y de concordia, por el simple hecho que uno de los propietarios es israelí o judío o lo que sea. Esto no se puede permitir.
Poc després, l'alcalde Jaume Collboni va publicar un tuit en què condemnava actes de violència o qualsevol assenyalament de persones o de propietats en el marc d'aquest conflicte bèl·lic al Pròxim Orient. Qui també rebutjava accions d'aquesta mena és Trias per Barcelona. El regidor i portaveu del grup municipal de Xavier Trias, Jordi Martí, deia que Barcelona no es pot convertir en una ciutat en la qual s'ataquen béns privats i establiments segons la nacionalitat, la creença, l'ètnia o l'origen dels seus propietaris. I un últim apunt encara en clau municipal, relacionat amb el conflicte d'Israel i Palestina, és que la justícia ha exculpat Ada Colau de delicte d'odi per haver suspès en el seu dia les relacions amb Tel Aviv. Va passar el mes de febrer, recordareu, quan diverses entitats van querellar-se contra l'exalcaldessa quan encara governava Barcelona. Ara la jutgessa ha decidit tancar el cas perquè l'acusació de delicte d'odi, deia, no s'aguanta per enlloc. I a banda de Barcelona, dèiem que hi va haver manifestacions importants. La més cridanera d'ahir va ser a Londres. Es van concentrar 100.000 persones en suport del poble palestí. També n'hi va haver a Austràlia, Polònia, Alemanya o a Donosti. També una imatge que corre per les xarxes espectacular amb els carrers adjacents a la platja de la Conxa plens a vessar. Això avui quan s'ha convocat també una manifestació en suport a Palestina a Brussel·les davant del Parlament Europeu i de la Comissió Europea. I una altra de les derivades d'aquesta crisi és l'augment de la tensió al voltant de possibles atacs terroristes. Continua l'alerta mundial per aquests atacs terroristes a Occident. Ahir, de fet, a Xipre va explotar una petita, un petit artefacte davant l'ambaixada d'Israel a la ciutat de Nicòsia. L'atac no va causar ferits. La policia xipriota ja ha detingut, això sí, quatre persones de nacionalitat siriana, exiliats, que viuen en aquest país i a qui les autoritats consideren responsables de l'atac. Els agents van trobar també diversos ganivets i martells dins el seu vehicle. Va passar poc després que Tel Aviv demanés als seus ciutadans que no viatgin ni a Egipte, ni Jordània, ni al Marroc pel risc que siguin objectius del terrorisme. Als Estats Units també la policia investiga la mort de la presidenta de la junta d'una sinagoga a Detroit. La van trobar morta amb ferides d'arma blanca prop de casa seva. De moment encara no se sap, però, el motiu de l'assassinat. I a Catalunya, recordeu que també s'ha incrementat les mesures de seguretat dels Mossos d'Esquadra davant l'alerta terrorista. Continuen amb dispositiu reforçat, nivell 4. Doncs bé, l'experta en seguretat Jofre Montoto avisava ahir des d'aquest programa que el terrorisme islamista no es combat amb més policia al carrer.
Com que no són mètodes de terrorisme clàssic, com coneixíem, és a dir, el jihadisme, qualsevol agafa un ganivet, surt al carrer i apunyar la gent, agafa un cotxe, surt al carrer i atropella gent, l'aparència policial pot ser dissuasòria, però fins a cert punt, sobretot si tenim en compte que el terrorista ja li està bé morir amb l'intent.
Montoto situava França ara mateix com un dels estats amb el risc més elevat. Diu que tenen especial importància esdeveniments multitudinaris com el Mundial de Rugby que juga a Saint-Denis. De fet, ahir es va haver de tornar a desallotjar a França, a París, al Palau de Versalles, per una altra amenaça de bomba, la sisena, en una setmana. L'edifici va estar tancat durant més de dues hores. 6 minuts i dos quarts de nou, i mentre la comunitat internacional debat com aturar aquesta guerra, avui es produeix un curiós paral·lelisme històric. Avui fa exactament 50 anys de la mort de Pau Casals, referent del pacifisme, molt preocupat precisament pel conflicte àrabo-israelià, ja fa 50 anys. De fet, l'últim cop que va dirigir Pau Casals un concert va ser a Jerusalem l'any 1973. Era poques setmanes abans que esclatés la guerra amb qui tothom ha comparat l'actual, la guerra del Yom Kippur. Casals, que, recordeu, és l'autor de l'himne també de les Nacions Unides. Aquest és l'himne que va compondre Pau Casals i és un canal a Pau, precisament estrenat el 24 d'octubre de l'any 71, que encara no ha rebut el reconeixement oficial com a música representativa de la ONU. Va ser el mateix dia que Pau Casals va rebre la medalla de la Pau de les Nacions Unides per la seva defensa dels drets humans i també de la identitat dels pobles, i que el violoncel·lista va improvisar aquell famós discurs d'I am a Catalan.
I am a Catalan. Today a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world.
Un discurs impressionant de Pau Casals, català universal, músic respectadíssim, un dels més influents del segle XX, que va tenir la possibilitat de convertir-se, per cert, en president català a l'exili. Però Pau Casals ho va rebutjar per centrar-se en la seva denúncia de la violència a través de la música, en particular amb aquest tema. El cant dels ocells, que es va convertir en el bis de tots els seus concerts i en un segell personal. Pau Casals, que avui fa 50 anys que va morir precisament a l'exili, a l'any 73. Avui recordarem la seva figura a partir de 11:45 amb el músic i musicòleg Pepe Reche, que està a punt de publicar també un llibre sobre l'orquestra Pau Casals. Tres minuts i dos quarts de nou del matí, i ara que parlàvem de pacifisme i també de conflictes humanitaris, atenció que creix i es complica la situació cada cop més insostenible a les Illes Canàries per l'arribada de migrants a costes de l'arxipèlag. En les últimes hores han arribat gairebé un miler de persones repartides en 6 embarcacions, la majoria a l'illa del Hierro, que avisa que ja no poden més. El govern canari, seguint ordres del govern espanyol, ha habilitat un vaixell per evacuar-los cap a Tenerife. Aurora Rodríguez.
Ahir, de fet, va ser el dia amb més arribades de migrants a Canàries de tot l'any. Ja fa dies que des del Cabildo del Hierro avisen que no poden rebre més persones perquè, d'una banda, no els poden oferir allotjament i, de l'altra, no poden escolaritzar els més petits. Ahir, en una de les pasteres que va arribar al Hierro i anaven 320 migrants. És l'embarcació amb més persones a bord que ha arribat mai a les platges de les illes des que es va obrir la ruta canària l'any 1994.
I de la política, en aquestes pròximes hores, també en serà protagonista en plana internacional l'Argentina. Compte que avui s'hi fan les eleccions presidencials, en què ara mateix, segons les enquestes, el candidat amb més opcions de guanyar és el candidat d'extrema dreta, Javier Milei. Si bé les enquestes diuen que no seria suficientment gran la seva victòria com per ser proclamat avui mateix president, sinó que requeriria una segona volta. Així arrencava Javier Milei el seu míting de final de campanya aquesta setmana.
Ponga huevo, huevo liberale, ponga huevo, huevo sin cesar.
És un fenomen el de Javier Milei, un personatge absolutament histriònic, cridaner, que insulta. Increïble el que està succeint amb aquest personatge a l'Argentina, que ha guanyat força enmig d'una crisi econòmica flagrant on la inflació interanual supera el 140%. És un economista que es va fer famós a platós de televisió fent plantejaments anarcocapitalistes i que ha seduït una part de l'electorat argentí amb un pla de dolarització i amb la idea de reduir l'Estat a la mínima expressió.
De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente. Y sobre todas las cosas, la mafia compite. En cambio, el Estado no admite competencia. Quiere el monopolio de la fuerza, quiere el monopolio de la emisión monetaria.
Aquest és Javier Milei, que prefereix la màfia que l'estructura estatal. Milei, que carrega contra els seus adversaris polítics, els qualifica de pobres intel·lectualment i els posa en el mateix sac el de la casta política que roba i enganya la gent. Això, tot i que ell ja ocupa un escó a la Cambra de Diputats.
Que si nosotros ganamos, implica un cachetazo a la forma tradicional de hacer política. Y es el fin de la vieja política, es el fin literalmente. Y eso va a implicar que estalle Juntos por el Cambio y no va a existir más como lo conocemos hoy. Y va a estallar también, digamos, Unión por Todos, o digamos, Unión por la Patria. Cambian tanto de nombre que, fíjate, no tienen ya identidad, solo les importa ganar elecciones de un lado y del otro.
Per saber com arriba l'Argentina aquesta jornada electoral, crucial, i per entendre millor aquest fenomen Milei. Allà anem a aquesta hora cap a Buenos Aires amb la corresponsal de RAC1 a l'Argentina, Berta Reventós. Berta, bon dia.
Bon dia. L'expectació és màxima a l'Argentina. Molts consideren que avui es celebren les eleccions més importants dels últims 40 anys. La irrupció de Javier Milei a l'escena política ha trencat el clàssic bipartidisme a través de propostes i formes irreverents, causant furor, sobretot, entre les persones més joves, que no veuen cap futur prometedor al seu país.
Todos los argentinos queremos un cambio, abrazamos la idea de la libertad, seguimos a Javier Milei porque la verdad que creemos que la Argentina necesita una persona que pueda cambiar todo el sistema político.
Estados Unidos y la verdad Brasil muestran grandes ideales de lo que queremos para Argentina. Trump y Bolsonaro son líderes, es lo que pensamos nosotros.
Si no es él, va a seguir gobernando todos los corruptos que nos estuvieron gobernando a lo largo de estos años.
Les enquestes pronostiquen que avui Javier Milei serà el més votat entre els tres principals presidenciables, però que no es podrà proclamar president electe. La llei argentina diu que hauria de superar en 10 punts percentuals el segon candidat, que segons sondejos serà el peronista Sergio Massa. La candidata de la dreta tradicional Patricia Bullrich quedaria fora del balotatge, que es celebraria el 19 de novembre.
Passarà un minut a 8:45 del matí, tornant a la política, en aquest cas a l'Estat. Atenció que continuen les negociacions, com sabeu, entre el PSOE i Junts per mirar d'aconseguir la investidura de Pedro Sánchez. I avui hi ha una qüestió important que publica La Vanguardia. El PSOE i Junts estarien negociant un possible reconeixement de Catalunya com a minoria nacional dins d'Espanya. Ho diu Lola García de La Vanguardia, que detalla punt per punt com van les converses entre socialistes i juntaires per investir Pedro Sánchez. Un meló que s'ha obert aquesta setmana, el de la minoria nacional d'Espanya, i que totes dues parts ho afronten, en aquest cas, amb optimisme, sembla. Seria un pas important per Carles Puigdemont perquè sembla que el podria ajudar aquesta qüestió en la seva immunitat com a europarlamentari després que el Tribunal de Justícia Europeu li ho retirés.
En aquell moment, explica Lola García, l'independentisme es va aferrar a una referència del Tribunal a la possibilitat que un estat denegui l'extradició si es demostra que la persona pertany a un grup objectivament identificable. De fet, la causa de Puigdemont es basa precisament en la pertinença a una minoria nacional que l'independentisme considera perseguida. La proposta de reconèixer Catalunya com a minoria nacional, a més, encaixaria en l'ordenament jurídic de la Unió Europea. Tot i això, encara que es reconeguin aquests drets, faltaria definir-los exactament. Una proposta que de moment Junts no veu malament. Això sí, continua reclamant la figura d'un mediador internacional que garanteixi que el PSOE complirà els acords. Els juntaires, de fet, haurien posat un nom sobre la taula, però els socialistes l'han rebutjat.
El que sí que es neguen els socialistes és plasmar per escrit cap referència a un referèndum d'autodeterminació, però Puigdemont ja va deixar clar, diu Lola García, que no en faria una línia vermella. L'altra patata calenta de la negociació, aquesta sí, imprescindible tant per Junts com per Esquerra, és l'amnistia. Doncs bé, l'article de La Vanguardia apunta que la llei està pràcticament enllestida, que només falten detalls.
La prioritat és garantir que el text no deixi cap escletxa perquè el Tribunal Constitucional el tombi. La norma beneficiaria entre 300 i 500 persones en diferents graus, ja que uns estan immersos en processaments per delictes penals i d'altres per faltes administratives. Una xifra que s'allunya del miler d'amnistiats que havia calculat Òmnium Cultural i que també inclouria una cinquantena de policies espanyols.
I el que a priori semblaria més fàcil de desencallar és la part de negociació respecte al finançament o les inversions. En aquestes matèries, diu Lola García, sí que es pot trobar un punt mitjà. El PSOE està negociant per separat amb Esquerra sobre aquest punt, que posa l'accent en el traspàs de Rodalies i els recursos necessaris per aconseguir assumir aquest servei, i amb Junts també per separat, que ha proposat treure Catalunya del règim comú de finançament. Es tractaria, per tant, que tingués un estatus diferent com ara mateix a Euskadi o Navarra. Mentrestant, i encara en política catalana, Artur Mas, Xavier Trias i Sandro Rossell han acusat en les últimes hores el govern espanyol d'estar darrere les clavegueres de l'Estat i de perseguir-los per haver estat les personalitats més rellevants del país. En una conversa que mantenen a tres bandes, l'expresident de la Generalitat, l'exalcalde de Barcelona i l'expresident del Barça parlen junts per primer cop de la guerra bruta contra Catalunya en el primer capítol de la nova temporada del videopodcast d'Artur Mas a favor de la política, que es publica avui al seu canal de YouTube. Tots tres repassen els seus casos, amb Trias explicant com va poder demostrar que la informació del diari El Mundo sobre el compte corrent a Suïssa era falsa.
Jo tinc un cunyat meu que és advocat de l'Estat i em va dir: Xavier, tu només tens una solució, que fa un advocat suís i que facis una querella contra el banc per haver donat aquesta informació. I van fer això, ells em van enviar dient: escolti, per què fa aquesta querella si vostè no té cap compte aquí?
L'exalcalde diu que l'objectiu de tot plegat era carregar-se el nacionalisme que representava Convergència i explica que el ministre de l'Interior va pressionar el llavors director de La Vanguardia sense èxit perquè s'engatgés en aquella notícia falsa.
La Vanguardia pues, no va comprar això. No va comprar això rebent amenaces, el director de La Vanguardia rebent amenaces del propi Jorge Fernández Díaz dient-li: com pot ser que no publiqueu això? És molt fort.
Ell estava dient que era veritat, esclar.
Sandro Rossell, per la seva banda, que va ser, com sabeu, empresonat durant pràcticament 2 anys, afegeix que un dels detonants de la seva causa va ser el catalanisme del Barça i l'èxit de vendes de la segona samarreta de l'equip amb els colors de la senyera.
Guanyàvem, i això no es suporta, guanyàvem, a més en aquella època, a sobre de guanyar títols, guanyàvem diners. Vam deixar l'estadi per el concert de la Llibertat, després vam deixar l'estadi perquè passés la Via Catalana, i la tercera, que jo crec que va fer més mal, va ser posar les 4 barres a la segona samarreta del Barça. Com a segona equipació, la samarreta més venuda de la història.
Per cert, parlant del Barça i de qüestions vinculades amb els poders fàctics de Madrid, ahir vam tenir una gran demostració de força per part de Joan Laporta en l'assemblea de compromissaris, que va ser plàcida pel que fa a l'aprovació dels comptes i del pressupost, però que va ser intensa en la part vinculada a aquesta etiqueta que s'ha estrenat aquesta setmana per part del president blaugrana de madridisme sociològic. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi. Va ser el moment àlgid del discurs d'obertura de l'assemblea de compromissaris telemàtica celebrada ahir durant més de 9 hores. Joan Laporta, després de la seva imputació aquesta setmana pel cas Negreira, va defensar així la seva innocència del club i en va responsabilitzar els poders de l'Estat.
Hi ha un madridisme sociològic empaltat a tots i cadascun dels centres de poder de la capital, que és molt evident. Bé sigui el poder polític, ja bé sigui el poder financer, el poder mediàtic i el poder esportiu també. Tinc males notícies per ells perquè repetirem el millor Barça de la història. Que ho tinguin clar.
Joan Laporta es va mostrar convençut que el cas Negreira quedarà al final en no res perquè, diu, el Barça serà absolt als jutjats.
Aquest procediment judicial el guanyarem. El Barça, més d'hora que tard, sortirà absolt. Perquè ja els hi dic, doncs, que no hem fet res del que ens acusa i estem provant, doncs, aquests serveis. I això acabarà, insisteixo, més d'hora que tard, amb una sentència que absoldrà el Futbol Club Barcelona.
La directiva de Joan Laporta va tirar endavant sense problemes els números de l'exercici anterior, amb beneficis de 304 milions d'euros gràcies a les palanques i també el pressupost d'aquesta temporada. Això sí, amb una participació baixíssima. Van votar poc més de 400 compromissaris i n'estaven convocats 4.451. Laporta va acabar l'assemblea afirmant que la propera serà híbrida, combinant la votació telemàtica amb la presencial.
Avui, que d'aquest discurs intens de Joan Laporta al voltant del madridisme sociològic en parla la premsa esportiva, i no només l'esportiva, a Catalunya s'aplaudeix el discurs de Laporta, des de Madrid a censura.
Sí, el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla, celebra les seves explicacions convincents sobre el cas Negreira i conclou que el madridisme sociològic va sortir malparat de l'assemblea, el barcelonisme sociològic enfortit. El director de l'esport, Joan Bails, coincideix que Laporta va resar en una assemblea plàcida on va ser molt dur amb els que utilitzen el cas Negreira per atacar el club. En canvi, des del Marc, el redactor en cap, José Félix Díaz, apunta: res no ha canviat després de l'experiment sociològic. El Barça es perd buscant enemics i fuig de la realitat que l'envolta. I encara és més dur al País, Alfredo Relaño diu que Laporta ha trobat en el madridisme sociològic un nou Madrid ens roba, fent paral·lelisme amb Artur Mas, i apunta que no és necessari pagar els àrbitres, com Laporta nega que s'hagi fet, perquè t'afavoreixin el camp.
També de l'assemblea d'ahir, una imatge, la de Joan Gaspar, arrencant en directe el compromís de Joan Laporta de reunir-se en una trobada d'expresidents, també amb Sandro Rossell i amb Josep Maria Bartomeu.
Ho va proposar Gaspar i Laporta va recollir el guant.
convocaré a tots els presidents del Barça perquè vull sentar-me amb tots amb ells per parlar del Barça, per parlar del seu futur i perquè crec que aquesta unitat és de dalt a baix i de baix a dalt. El dia que el Barça no tingui enemics, no existirem.
Estic a la disposició de reunir-nos amb tots, perquè jo crec que no només s'ha de parlar d'unitat, s'ha de demostrar.
També Josep Maria Bartomeu va proposar la setmana passada una reunió, en aquest cas amb Laporta i Rossell, per consensuar una postura comuna en defensa del Barça i també d'ells mateixos, dels expresidents, en el cas Negreira.
Per cert, de l'assemblea d'ahir va viure's un moment polèmic amb la interpretació dels números com a taló de fons i amb l'adjunt a la presidència Enric Massip com a protagonista.
Tenia la paraula el senador Jaume Llopis, que havia format part de la comissió de l'Espai Barça durant uns mesos a l'inici del magnat actual i que va qüestionar els números presentats, mentre parlava Llopis, Massip va suggerir, fent el gest de les tisores amb la mà, que li tallessin la intervenció, provocant aquest moment de tensió palpable a la sala.
Com tornarem aquest deute que se'n va als 3.000 milions? 1.200, més 1.500, més els interessos generats. Aquest deute... No, Massip, no em pots tallar, encara que ho suggereixis.
Llopis va poder acabar la seva intervenció, però va provocar una reacció molt dura, tant del vicepresident econòmic Eduard Romeu com també del president Laporta, que van estar 20 minuts rebatent-lo i acusant-lo de deslleial i demagog.
Això pel que fa a l'assemblea, però recordem que és cap de setmana de competició esportiva i en l'àmbit estrictament futbolístic el Barça juga aquesta nit a Montjuïc contra l'Atlètic de Bilbao i es pot posar a un punt del Real Madrid a les portes del clàssic de la setmana que ve, perquè ahir els blancs van empatar a Sevilla.
1-1 amb gols de l'Ava en pròpia porta i Carvajal, tots dos a la segona part, en un partit molt tens en què Sergio Ramos es va erigir en gran capità del Sevilla i estaven totes les polèmiques sí, contra els seus excompanys, i en què l'àrbitre de Burgos, Bengoetxea, va anul·lar dos gols al Real Madrid i no va assenyalar un possible penal sobre Vinícius. Evidentment, els madridistes van acabar molt empipats, tant que l'entrenador Carlo Ancelotti, que normalment no es fica massa en polèmiques, va dir que si no es mossega la llengua l'acabarien sancionant.
Si digo lo que pienso del arbitraje, me caen muchos partidos. Entonces, lo que más me gusta en este momento es sentarme en el banquillo de Real Madrid. Entonces, para evitar suspensiones, no digo lo que pienso, utilizo un poco de ironía.
I el canal de televisió del Real Madrid, que ja porta temps fent campanya contra els arbitratges, es feia seu ahir també l'ús del terme sociològic, tan utilitzat darrerament per Joan Laporta, el president del Barça.
Es un escándalo deportivo y yo diría que sociológico. Esto es un escándalo sociológico lo que está ocurriendo. Lo que
arbitraje ha ocurrido con De Burgos, lo he visto ya por redes sociales, ¿eh? Arbitraje sociológico.
Arbitraje sociológico, escándalo sociológico.
Escàndalo i arbitraje sociològico. Doncs la sociologia que està de moda al món del futbol.
De trucar tots els doctors en sociologia per veure si s'està utilitzant correctament d'una banda i d'una altra.
Per cert, el Sánchez-Pizjuán ahir va haver un altre incident racista amb Vinícius, lamentable, però reacció ràpida i contundent del Sevilla, que va localitzar i expulsar l'aficionat que li havia fet el gest del mico al davanter brasiler del Madrid. L'empat al Pizjuán no deixa bones sensacions al Real Madrid, però això sí, li garanteix arribar al clàssic de dissabte vinent per davant del Barça, que aquesta nit, com deies, es posarà a un punt si guanya l'Atlètic de Bilbao a l'Olímpic Lluís Companys, en partit que començarà a les 9. Xavi Hernández pot comptar amb Lamine i Balde, però té de baixa Lewandowski, Rafinha, Pedri, De Jong, Sergi, Roberto i Koundé, només 15 jugadors de camp.
El Barça, que es pot quedar un punt del Real Madrid si guanyés a l'Atlètic de Bilbao, però qui pot aprofitar i fins i tot, si ho aconsegueix, liderar la Lliga podria ser el Girona, que depèn de la combinació podria aconseguir el liderat de la Lliga avui.
Sí, partit amb molts al·licients, és el número 100 de Michel Sánchez a la banqueta gironina contra l'Almeria, que és cué, per tant teòricament assequible, i amb el premi gros, perquè guanyar suposa atrapar el Real Madrid al capdavant de la classificació, i fer-ho per més de 5 gols, poc probable però no impossible, suposaria que el Girona podria acabar la jornada primer a la classificació superant els blancs per diferència de gols. Víctor Sigankov és la baixa més destacada del Girona davant d'un Almeria que no pot comptar amb els seus davanters titulars, Luis Suárez ni Koné, i que estrena entrenador Gaizka Garitano. El partit a partir d'un quart de 5, evidentment en directe aquí a RAC1. I per cert, Xavi, en aquesta lluita pel títol que fins ara senyíem a Madrid, Barça i Girona, doncs atenció també a l'Atlètic de Madrid, que hi va guanyar el Celta 0-3 amb hat-trick de Griezmann i que s'ha situat provisionalment segon a 3 punts del Real Madrid, empatat amb el Girona i per davant del Barça amb un punt més.
2:03 del matí. De seguida, els semàfors de Mortadelo i Filemón, que ja funcionen a Barcelona, i atenció a la situació caòtica ahir que es va viure a Plaça Catalunya per una qüestió que no us espereu.
Música. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Històries de rentar roba amb Detersolín.
Com ha anat amb la bici?
Quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolín Esport.
Així m'agrada. Detersolín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. Omple les teves nits de calidesa amb el Nòrdic Perfecte. La Vanguardia et porta els farcits nòrdics Montse Interiors lleugers i transpirables. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't els farcits nòrdics des de 17,95 € per a llit individual i 25,95 € per a llit doble. Només amb La Vanguardia.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de la Diada de Santa Úrsula des de la plaça del Blat.
Descàrrega!
Diumenge 22 d'octubre a les 12 del migdia farem pinya en una altra de les grans cites del calendari casteller amb Xavi i Marí com a cap de colla.
Tornem al quilòmetre zero del món casteller cara a cara a la colla vella i la colla joves. Acompanyeu-nos aquesta vegada a través de l'app de RAC1 i de RAC1.cat.
El diumenge 22 a les 12 la Diada de Santa Úrsula a Valls i a RAC més 1. Fent pinya, tots som 1.
Passa un minut de 3:45 del matí i el que us dèiem, una de les millors idees que s'han viscut a Barcelona en els últims temps. Barcelona ja ha estrenat, ho va ser ahir, els primers semàfors amb les figures de Mortadelo i Filemó en homenatge al dibuixant Francisco Ibáñez, mort fa poques setmanes. En total n'hi haurà 4 a diverses cruïlles de la ciutat. Els primers inaugurats ahir es troben a la cruïlla entre el carrer del Treball i el del Concili de Trent, al costat de la biblioteca Gabriel García Márquez, això és el districte de Sant Martí. Hem de dir que quan el semàfor es posa verd i apareix Mortadelo caminant, i quan es posa vermell la figura que s'il·lumina és la de Filemó, evidentment aturat. Abans que acabi l'any, ni el Sant Martí, l'Ajuntament, ni instal·larà 3 parells més.
Sí, 2 estaran situats a la cruïlla de la Gran Via amb el carrer de Bac de Roda, 2 més a la ronda de Sant Pere amb el passeig de Gràcia i un parell més a l'encreuament de Comte d'Urgell amb Manso. El professor de primària navarrès que va plantejar la idea, Javier Ibáñez, ha dit a RAC1 que li agrada molt com ha quedat el disseny i que no s'esperava veure'n el resultat tan aviat.
Pues también dio el visto bueno tanto la parte política como que es imprescindible como la parte técnica que es importante. Pero aún así, bueno, yo cuando en Navarra me preguntaban cuándo pensaba ver los semáforos, yo estaba pues meses, ¿no? Navidades, febrero, marzo.
I també explica que creu que la gent creurà expressament per aquests semàfors, per aquests passos de vianants, encara que això impliqui trigar una mica més.
Yo estoy convencido que va a haber personas que en vez de cruzar el paso a cebra por un sitio, van a buscar el de Mortadelo y Filemón para cruzar por ese otro.
A l'acte d'inauguració, per cert, que hi havia, entre altres, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, però també la filla del dibuixant, Núria Ibáñez, que va arribar a dir que li encantava, que estava convençut que el seu pare li hagués encantat, i que només hagués faltat que es doblegués el semàfor i acabés provocant un nyanyo d'aquells grans per acabar de ser un efecte total Mortadelo y Filemón. I atenció a aquesta història que també va passar a Barcelona. Una joieria va organitzar ahir una acció de màrqueting que no va acabar de sortir bé pels seus clients. De fet, va acabar amb aldarulls i robatoris de carteres al centre de la ciutat. Segons explica La Vanguardia, és una joieria que es diu Gold Dealers, que a través de les xarxes va anunciar que repartiria 100 cadenes d'or dissenyades per ells i valorades amb més de 10.000 euros entre tots els que estiguessin a Plaça Universitat de Barcelona divendres a la tarda.
Els organitzadors comptaven que hi hauria una trentena de persones, però quan van arribar van veure que els esperaven més de 500. Els propietaris expliquen al diari que van intentar tirar endavant la campanya igualment, però que va ser impossible perquè la gent els va rodejar per prendre'ls les cadenes. Aleshores van llançar al vol una de les bosses i va començar una batussa entre els assistents per tal d'aconseguir alguna de les joies. La Guàrdia Urbana va haver de desplaçar-se fins allà per per dissuadir la gent, i els organitzadors han dit que no s'ho esperaven i que mai més faran cap campanya com aquesta, ja que a més estan pendents de si rebran una multa per desordres públics.
És delirant, eh? O sigui, urjo i és que decideixen fer una campanya regalant cadenes d'or i esperen que hi haurà 3 o 4 persones. I acaben llançant-les a l'aire. O sigui, el mínim que podia passar és el que va acabar passant, que és que hi haguessin aldarulls i robatoris finalment per la ciutat. Per cert, atenció encara per l'àmbit barceloní. Aquells que hagueu de circular avui per la ciutat de Barcelona, tens perquè hi ha la cursa dels bombers que talla diversos carrers, 10 quilòmetres de recorregut que encerclen el nucli antic de la ciutat i que també obligaran a modificar les rutes d'una trentena d'autobusos. La sortida i arribada és Passeig Picasso i per primer cop passarà pel barri del Poble Nou. El tret de sortida és d'aquí a res, d'aquí 10 minuts, a les 9 del matí la circulació quedarà afectada fins a les 3 de la tarda. En àmbit de successos, el jutjat de Tremp ha enviat a presó provisional i sense fiança l'home detingut a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, per la mort violenta d'una dona. El cadàver de la víctima va aparèixer divendres en un hort, però els Mossos ja l'havien detingut el sospitós dijous.
L'investiguen per la mort de la dona i no es descarta que pugui ser un cas més de violència masclista. De moment la policia encara no sap la identitat de la víctima ni tampoc com va morir. Estan pendents dels resultats de l'autòpsia i també de diverses proves forenses.
I un motorista va morir ahir en un accident a la N300 40 Vallirana, al Baix Llobregat.
L'home de 66 anys va morir després de topar amb un cotxe per causes que encara s'estan investigant. El conductor del turisme va quedar ferit i se'l va atendre a l'Hospital de Vilafranca del Penedès. Amb aquesta víctima ja són 126 les persones que han mort en un accident de trànsit enguany a les carreteres.
10 minuts i les 9 del matí, i atenció perquè aquest cap de setmana s'ha batut, pels que estigueu pendents especialment, que hauríem de ser tots, de la qüestió de la sequera, s'ha batut un nou rècord en negatiu de falta de reserves d'aigua. Ahir al migdia ho avançàvem, tot i les pluges dels últims dies, els embassaments de les conques internes han baixat per sota del 20% de la seva capacitat. Mai abans s'havia registrat una xifra així a Catalunya. En concret, amb dades d'ahir, els pantans que abasteixen les àrees de Barcelona, Girona i la Catalunya Central són el 19.98% de la capacitat, i això amb l'afegit que ha plogut les últimes hores, però aquestes precipitacions sembla que no han fet ni pessigolles a la tendència a la baixa dels embassaments. De fet, les xifres actuals auguren restriccions més severes a partir del desembre. Escenari que preocupa perquè qui ja l'ha patit són els pagesos i expliquen que estan en situació límit. És per això que, segons avancen a RAC1, llançaran un crit d'alerta a la Generalitat i al govern espanyol demà passat.
Qui ho lidera és el sindicat agrari Assaja, que denuncia que els anuncis d'ajuts milionaris de les administracions fins ara no han arribat, i això fa que molts pagesos no tinguin diners ni tan sols per comprar les llavors. Per això, dimarts es reuniran amb totes dues administracions per posar-los deures. Al govern espanyol li reclamen que avanci ja els ajuts que va prometre, i a la Generalitat que distribueixi abans els diners de la PAC, els ajuts agraris de la Unió Europea. N'ha parlat a RAC1 la presidenta de Saja a Catalunya, Rosa Pruna.
En arribar les pluges, veiem amb més esperança, però també amb la preocupació que ajudes que no arriben del cereal, que diuen que pagaran 46 euros per hectàrea el gener. Però els agricultors és ara que tenen que sembrar, és ara que necessiten el diner per poder fer això.
Pruna explica que la situació actual del camp és tan delicada que podria portar una falta d'aliments en els propers mesos si no s'importen de fora. El mal que ha fet la sequera també s'hi ha sumat la calor inusual que s'ha estès fins a l'octubre. Les temperatures disparades han fet mal al cereal, la fruita i fins i tot a la mongeta del ganxet que es cultiva al Maresme i al Vallès.
8 minuts i les 9. Mentrestant, comerços i negocis catalans continuen mirant amb escepticisme la setmana laboral de 4 dies. Se n'ha parlat molt aquesta setmana. Segons ha explicat Pimec a RAC1, només 11 empreses de les 35.000 que hi ha a Catalunya han demanat l'ajuda del govern espanyol per reduir un dia de feina a la setmana. L'import pot arribar als 200.000 euros per empresa que ho demana. Xifres que diuen evidencien el poc interès que tenen ara mateix els negocis catalans per instaurar la setmana laboral de 4 dies. Víctor Cullell.
Sí, a Catalunya són irrisoris. Els comerços cobren només 4 dies, però on sí que s'ha posat en marxa és a València, on el mes d'abril, durant tot el mes, van treballar 4 dies en lloc de 5 i 32 hores a la setmana en lloc de 40. Segons explica RAC1, la responsable de relacions laborals de Pimec, Ariadna Guixé, el comerç local i el sistema sanitari no van acabar de veure amb bons ulls la mesura, motiu pel qual està costant traslladar la iniciativa a altres punts de l'Estat.
Els grans perjudicats han estat els serveis sanitaris i s'han detectat menys vendes al comerç. S'estima que les vendes han deixat fins a un 20% respecte a un mes normal, i per tant nosaltres creiem que tindria un impacte greu pel que fa al comerç i també pel que fa a la saturació de l'atenció sanitària.
Des de PIMEC diuen que d'entrada és fàcil ser partidari de la setmana laboral de 4 dies, però que a la pràctica costa tirar-se a la piscina. En molts casos es demana augmentar la productivitat per optar als ajuts, cosa que implica treballar més, tot i tenir menys hores.
I abans de passar a l'àmbit cultural, un estudi important de la Vall d'Hebron ha demostrat que un nou medicament redueix gairebé un 80% la progressió de càncer medular de tiroide avançat. És un tipus de tumor minoritari, però molt agressiu, que tenen el 3% de pacients. El fàrmac també redueix significativament els efectes secundaris i permet allargar el tractament en cas de ser necessari. Jaume Capdevila, investigador sènior de la Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, celebrava ahir en declaracions a RAC1 l'avenç.
Reduir en un 78% el risc de que el càncer creixi, que evita la progressió de la malaltia, el perfil d'efectes secundaris és molt millor. Per tant, els malalts poden fer el tractament amb més seguretat i durant molt més temps. No s'ha de parar per culpa dels efectes secundaris de les altres pastilles.
L'estudi s'ha fet a escala internacional i es considera de gran magnitud. 6 minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida, com dèiem, informació cultural que arrencarem amb un dia gran per al món dels castells. Avui és Sant Úrsula i s'estrena el nou Museu Casteller a Valls.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto, la manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Sabies que deixar el televisor de fons pot augmentar la teva factura fins a un 30% cada mes? Així que, si no l'has de mirar, potser serà millor seguir escoltant la ràdio. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
Totes les ocasions poden ser especials i Gourmet La Vanguardia et porta catànies per celebrar. Les autèntiques catànies Curier i la nova col·lecció amb catànies de llimona, crema catalana i sal de l'Himàlaia. Una ampolla de cava Gala de Vallformosa i tres estots catànies valorats en 69 euros, ara per només 49. Compra-ho a gourmetlavanguardia.com i prepara't per celebrar.
Hola, família! Estic molt content de presentar-vos la meva crema d'avellana i xocolata, Quin Cacau. És una recepta increïble, feta amb el cor, i que espero que la disfruteu en família. És especial per canalla, jovent o pels més grandets. Tant se val si ho unteu a sobre d'una torrada de pa de pagès, com de brioix o com m'agrada a mi, a cullerades. Farà que us torneu bojos. La trobareu en Matlle Origen, Bon Preu Esclat o a la meva web canjovany.com.
RAC més 1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, la tempesta del segle.
La nit del 21 de setembre del 1995 va descarregar la tempesta del segle a la ciutat de Barcelona.
Els pas soterrats del carrer Aragó estaven anegats d'aigua amb la por de que algú hagués quedat a dintre.
Ningú va pronosticar aquesta tempesta. Què va passar?
Va ser que ens ho vam menjar amb patates, literalment.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Dos minuts i mig a les 9 del matí, i en plana cultural, la que us dèiem, i en l'àmbit de la cultura del país, avui hi ha a Valls Diada de Sant Úrsula de 10.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de la Diada de Santa Úrsula des de la plaça...
Una de les grans diades del país, la Colla Vella i la Colla Jove dels Xiquets de Valls, que s'han citat al migdia a la plaça del Blat, al bressol dels castells, per fer l'última gran diada de la seva temporada, amb objectius de màxims i no gaire diferents entre ells. Joel Penya.
Les dues colles ballenques volen portar tres supergames extres a la plaça del Blat. Els assajos dels últims dies no han estat cap secret i els objectius són clars. Totes dues es plantegen el 4 de 9 sense folre i el 2 de 8 sense folre, dos dels castells més difícils que volen acompanyar a més cadascuna d'un castell de 10 pisos. El cap de colla de la Vella, Manel Urbano, assegura que volen recuperar-lo 6 anys després i el sotscap de colla de les Joves, Pau Cabanes, assegura que volen treure l'espineta de no haver-lo carregat mai. Són declaracions a RAC1.
Des del 2017 que no el fem i crec que és important per la colla fer el castell de 10, que tant socialment com castellament és un castell molt important.
L'experiència que vam tenir, no?, el 2015-2016 amb aquest castell, que se'ns va quedar a 20 per poc, doncs tot sembla indicar que hauríem de muntar, com hauríem de muntar un bon peu.
A més, les dues colles encara tenen una quarta carta de gama extra guardada per si les coses es torcen. La Vella, el 4 de 9 en folre i Pilar. Les Joves, el 5 de 9 en folre. L'espectacle està garantit.
Tot plegat ho podreu seguir, gràcies Joel, a partir de les 12 a través de RAC més 1 amb el Xavi Maric i tot l'equip de Castells de RAC1 des de la plaça del Blat de Valls. I encara Valls, avui coincideix aquesta Santa Úrsula amb el Museu Casteller de Catalunya que s'estrena amb les colles. El president de la Generalitat i la presidenta del Parlament encapçalaran un acte simbòlic per tot el món casteller. Anem cap allà, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Si hores després que hagi acabat la Diada Castellera de Santa Úrsula, Valls viurà aquesta tarda la benvinguda de les colles castelleres d'arreu del país, el que serà a partir d'ara a casa seva. Una festa carregada de simbolisme que servirà per estrenar oficialment el Museu Casteller un mes després que obrís portes. Un museu interactiu i immersiu que posa el visitant en la pell dels castellers i de les castelleres. La seva directora, Míriam Mariner.
És un museu de l'experiència, és un museu per viure-ho, per viure emoció, per sentir què senten els castellers.
Els castellers i castelleres d'arreu del país de més de 60 colles es concentraran abans de la festa d'inauguració al pati amb l'acte previ de la desenfaixada del casteller. L'ambaixadora dels Xiquets de Valls d'enguany, la pallassa ballenca Pepa Plana, s'ha